L'informatiu de Mutel. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutel.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial un dia més aquesta salutació de benvinguda que us fem arribar a l'hora d'encetar una nova edició de l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui dijous 29 d'octubre, que com és habitual i cada dia l'encetem també, avançant el seu sumari de continguts en titulars. Un temps d'informació que avui obrirem a ritme de sessions plenàries. Primerament a Santa Bàrbara, la modificació de les ordenances i una moció sobre l'autovia A7 seran algun dels temes destacats del ple que aquesta tarda se celebra a l'Ajuntament Planer. També a Alcanar hi ha convocada sessió plenària ordinària, la corresponent al mes d'octubre per aquesta tarda a partir de les 8. Els veïns es refermen en els talls de la Nacional 340 per aconseguir la gratuïtat de la AP7. Critiquen les propostes que hi ha sobre la taula, que són pegats, que incrementen les retencions i la perillositat de la via. Això és el que diuen des de la Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta, que és que aquesta tarda novament convoca talls de carretera al territori, a l'Ametlla, a les cases d'Alcanar i també a Vinaròs. Una dotzena d'entitats socials i econòmiques al fil d'aquesta qüestió hem de dir també que han signat un acord institucional per reclamar l'impuls de l'A7 i la gratuïtat de l'AP7. El document el promou la Federació de Veïns de Tortosa amb l'objectiu de pujar la pressió perquè arriben solucions per al col·lapse circulatori d'accidentalitat que viu la 340. Seguint amb altres qüestions de l'actualitat, avui destacarem que reclamen que el nou govern de la Generalitat aprovi i implemente el Pla Estratègic de les Terres de l'Ebre. Qui això demana és el Grup d'Opinió 2027, que lamenta la paralització d'aquest instrument de planificació i proposa que l'IDC n'assumisca la seva execució. Els comerços de Deltebre incentiven les compres i ho fan amb una campanya amb motiu de la celebració de Tots Sants. I a la recta final del nostre temps d'actualitat tractarem qüestions relacionades amb joventut. Primerament, per parlar del grup Joventut de Santa Bàrbara, que complix la majoria d'edat i ho fan preparant una gran festa per celebrar els seus 18 anys. Una festa prevista per al 6 de novembre, a la que s'espera l'assistència d'unes 150 persones. La inserció laboral i l'emprenedoria seran els eixos del Fòrum d'Emancipació Juvenil d'Amposta, un fòrum previst de celebrar la propera setmana, els dies 4 i 5 de novembre, concretament a l'Auditori de la Fira de Mostres, a la capital del Montsià. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar, aquí, a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
El recorregut informatiu del dia el d'obrim avui parlant de sessions plenàries, concretament previstes de celebrar en dos municipis del nostre territori aquesta mateixa tarda. Un d'ells, Alcanar, del que en parlarem després, i l'altre, Santa Bàrbara. Un plenari en el que la modificació de les ordenances fiscals i una moció sobre l'autovia A7 seran algun dels temes destacats del ple que, com diem, aquesta tarda està previst a l'Ajuntament Planer. Des d'allà, des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
L'Ajuntament de Santa Bàrbara ha convocat per avui dijous la sessió ordinària de ple corresponent al mes d'octubre, que tindrà lloc a les 20 hores per debatre els 11 punts que contempla l'ordre del dia i del que destaca el referent a la modificació de les ordenances municipals. També es posarà a aprovació la resolució de l'alcaldia per la qual es determinen les línies fonamentals del pla pressupostari a mig termini per al període 2016-2018, el reglament de règim intern del centre de dia i també el traspàs de les funcions de tresoreria a la secretària interventora d'aquest Ajuntament. Al ple d'aquesta tarda es presenten també tres mocions, una en relació al projecte Autovia Castelló-Hospitalet de l'Infant sobre el tram pendent de construir entre la Jana i l'Hospitalet de l'Infant, una altra de suport al president Mas, l'expresidenta Ortega i la consellera Rigau a motiu de la seva imputació per l'organització del 9N, i una tercera moció en motiu del 75 aniversari de l'assassinat del president Lluís Companys i Jové, Justícia Universal i Memòria Històrica. Com és habitual, cada cop que el ple és ordinari, la Plana Ràdio retransmetrà en directe aquesta sessió plenària, que es podrà escoltar també per internet des de la pàgina web laplanaradio.cat, on unes hores més tard es penjarà l'àudio per poder-lo escoltar també des de la nostra programació
a la carta.
Gràcies, Josep. I parlant de sessions plenàries, hem de dir també que a l'Ajuntament d'Alcanar, aquesta tarda a partir de les 8, hi ha convocada sessió plenària ordinària, concretament la corresponent al mes d'octubre i que en este cas presenta un total de 23 punts a l'ordre del dia. Punts variats i diversos que, entre d'altres, han de mirar d'aprovar les bases que han de regir les convocatòries per a concessions d'ajuts econòmics de caràcter individual per a l'adquisició de llibres escolars o per a l'assistència de llars d'infants. També hi ha punts en este cas per a les subvencions per a entitats culturals, esportives i socials del municipi o la incoació d'un expedient sancionador per infraccions a la normativa sobre tinença d'animals potencialment perillosos. A l'apartat de mocions en trobem d'Esquerra Republicana de rebuig al nou model universitari de graus 3+2, del Partit dels Socialistes sobre la planificació d'un centre d'acollida d'animals domèstics, suport al voluntariat que gestionen les colònies de gats i la recollida d'animals abandonats a la via pública i per millorar la lluita contra el maltractament animal. Encara en mocions i encara del PSC, n'hi ha una també de relativa a la sol·licitud de realització d'una auditoria externa i integral i una altra per dotar d'eines de participació ciutadana al conjunt de la societat del municipi. El grup de la CUP presenta també dues propostes de moció, una per a la instal·lació de cartelleres als nuclis urbans d'Alcanar, Les Cases i Alcanar Platja i una altra per a la renovació del reglament orgànic municipal. Esquerra i PSC conjuntament presenten una moció d'adhesió a la proposta presentada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament de suport a l'acollida de població refugiada víctima de conflictes armats a la Mediterrània. Esquerra Republicana en presenta una en relació al projecte d'autovia Castelló l'Hospitalet de l'Infant, una de la CUP d'adhesió a la xarxa de municipis acollidors, una altra moció de la CUP per resoldre la problemàtica de la sinistralitat a la Nacional 340, a les Terres de l'Ebre i del Sénia, una moció de Convergència en relació al projecte d'autovia Castelló l'Hospitalet de l'Infant i una altra de conjunta per Esquerra Republicana, PSC i Convergència i Unió exigint la gratuïtat immediata de l'autopista AP7 des de l'Hospitalet de l'Infant fins a Peníscola. El ple proposarà també d'aprovar la composició de les comissions informatives permanents, la delegació del ple en la Junta de Govern local, així com un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i l'Ajuntament per al cofinançament del transport no obligatori d'alumnes durant el curs 2014-2015. Una sessió que, com hem dit, començarà a les 8 de la tarda, es podrà seguir també a través de la sintonia d'Alcanar Ràdio i que acabarà amb l'habitual torn de precs i preguntes.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim ara parlant de la Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta, que conjuntament amb veïns i veïnes de les Terres de l'Ebre i el Baix Maestrat, federacions de transportistes i taxistes i els principals sindicats del territori continuen refermant-se a través d'un comunicat en els talls de la Nacional 340 per acabar aconseguint la gratuïtat de l'autopista, de la AP7. Per a Llorenç Navarro, president de l'entitat ampostina de la Federació d'Associacions de Veïns, és la resposta a la seva indignació pels protagonismes que s'han anat afegint a la problemàtica. Navarro ha criticat les solucions proposades fins ara tant pel Ministeri de Foment com pel Departament d'Interior de la Generalitat, que ha qualificat de pegats i que només beneficien la concessionària de l'autopista. Escoltem Llorenç Navarro declarant la seva indignació i reiterant que continuaran amb els talls de la Nacional 340 fins que acaben aconseguir el seu objectiu, que no és altre que la gratuïtat de l'autopista, a pesar del seu pas per les nostres terres. Llorenç Navarro.
Comunicat bé una miqueta en resposta i la indignació de tots els protagonismes que han afegit a última hora, o sigui, notícies de Foment, d'Interior, que no diuen res ni aporten res, al contrari. Mesures que veiem que beneficien i potencien a la concessionària, veiem que realment no hi creuen els nostres polítics en el que és una necessitat i una mancança de territori.
Les mesures proposades fins ara, com la construcció de rotondes, la col·locació de cons, els radars o les limitacions de velocitat, no fan sinó incrementar les retencions i la perillositat de la Nacional, diuen des de les associacions de veïns. Alhora, també, diuen, augmenten el temps per a realitzar els trajectes al territori i semblen encaminades a fer passar el trànsit de vehicles pesats per l'autopista AP7, assegurant així els ingressos per a la concessionària. Aquest dijous i per sisena setmana ja els veïns tornaran a tallar la Nacional 340 en tres punts del territori, a l'Ametlla de Mar, a les Cases d'Alcanar i a Vinaròs, al Baix Maestrat. A causa del canvi horari del passat cap de setmana, la decisió ha estat d'avançar mitja hora la protesta i, per tant, tindrà lloc a partir de les 5 de la tarda per evitar així els perills que podria comportar fer-la quan ja és fosc. I no deixem encara aquesta polèmica qüestió, l'actualitat que genera el col·lapse circulatori de la Nacional 340. Parlem de la Federació d'Associacions de Veïns de Tortosa, que ahir dimecres va presentar un acord institucional amb què insistix en la millora de les infraestructures viàries a les Terres de l'Ebre. En concret, el document exigeix la construcció prioritària del tram ebrenc de l'autovia A7 com a infraestructura irrenunciable per al territori, però també demana la gratuïtat de l'autopista AP7 mentre l'autovia no estigui construïda, deixant obert el debat sobre quin tipus d'alliberament de peatges s'ha d'aplicar. El document el signen una dotzena d'entitats socials i econòmiques, entre les quals hi ha transportistes i conductors, sindicats, empresaris i comerciants i també universitats. L'acord vol pressionar per la celeritat de solucions per reduir, com dèiem, el col·lapse i la sinistralitat de la Nacional 340. La prioritat d'aquest acord institucional és la construcció del tram ebrenc pendent de l'autovia A7 entre l'Hospitalet de l'Infant i la Jana. Mentrestant, es reclama la gratuïtat de l'AP7, deixant obert per al debat quin tipus de model de gratuïtat s'hauria d'aplicar. La reclamació màxima de les entitats és l'alliberament dels peatges, tot i que hi ha consciència que podria ser inviable si es tenen en compte interessos econòmics de les parts. Reclamen la gratuïtat total, però si han de ser bonificacions, que siguin les màximes per als camioners. Així ho explicava el president de la Federació d'Associacions de Veïns de Tortosa, Josep Bauví, per tal que no paguen els plats trencats d'aquesta polèmica que els governs han estat incapaços de resoldre en els últims anys. Josep Bauví.
Sabem i som molt conscients que la gratuïtat total avui en dia, pel motiu que sigui, perquè hi ha molts interessos econòmics, perquè detrás de la Vertis està la Caixa, hi ha molts interessos econòmics, possiblement és inviable. Però a veure, parlem, dialoguem, bonificacions per a camioners. El que està clar és que els camioners han de pagar els plats trencats de tota aquesta polèmica que tant el govern de l'Estat com el govern de la Generalitat han sigut incapaços de resoldre en els últims anys, perquè accidents se n'han produït un munt. El govern de l'Estat ens ha ignorat com supinament i la Generalitat també. Per tant, podem parlar de bonificacions, podem parlar de gratuïtat per a la gent de les Terres de l'Ebre, podem parlar de gratuïtat total, però en vez d'escriure als diaris i ho facin en declaracions, que ho facin ja, que ho facin ja. I això aquí depèn és directament del Ministeri i de la Generalitat, com va dir la setmana el Conseller d'Interior, Generalitat i Estat, que se sentin a la taula i que arribin a un acord i que demà facin la bonificació, l'aixecament de barrers, el que vulguin, i mentre després que es posin a treballar en la carretera.
Josep Bauví, president de la Federació d'Associacions de Veïns Tortosina, diu que l'autovia, la A7, és irrenunciable i aprofita també, aprofitava per denunciar la poca inversió de l'Estat a les Terres de l'Ebre.
Per què hem de renunciar a tots a l'autovia A7? Per què hi hem de renunciar? Què volem, col·lapsar a la AP7? No ho crec, no ho crec. L'autovia A7 és irrenunciable i, a més, les Terres de l'Ebre sempre han sigut les ganes oblidades, el forat negre de les inversions del govern de l'Estat. Recordem els trens, com tenim el tema ferroviari, recordem com tenim el tema carreteres, recordem com tenim la industrialització de les Terres de l'Ebre, recordem que fa uns anys van tancar la LEAR i aquí no ha vingut cap indústria més. Què passa? La gent jove de les Terres de l'Ebre se'n va en tren a Barcelona i no torna. Aquesta és la realitat.
El document presentat per aquestes entitats socials i econòmiques el signen el Montepío de Conductors, entitat amb prop de 6.000 socis del territori, l'Associació d'Autoescoles de les Terres de l'Ebre, la Cooperativa de Transportistes de Tortosa, el Campus Terres de l'Ebre de la Rovira i Virgili, el Centre Associat de la UNED, els sindicats CATAC, CTS i AT, la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya, la Federació de Comercials i Serveis de Tortosa, l'Associació del Mercat de Tortosa i les associacions d'empresaris de les comarques de l'Ebre i dones empresàries i directives de les Terres de l'Ebre. Un acord que es farà arribar al Ministeri de Foment, a la subdelegació del govern espanyol a Tarragona, també a la Generalitat i a l'Ajuntament de Tortosa. Durant dos mesos s'han dit moltes coses i cal un seguiment per a que entenguem que no es pot començar a fer rotondes a dojos sense tindre l'autopista gratuïta i a això ens hi oposarem frontalment, assegurava, ho hem escoltat en les seues paraules, Josep Bauví. No es poden construir 11 rotondes que valen 10, 11 o 12 milions d'euros sense abans tindre una solució en el tema de l'autopista, la gratuïtat o la bonificació. Bauví agraïa també a la Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta i altres entitats veïnals del Baix Maestrat les protestes setmanals a peu de carretera que es fan amb els talls de trànsit. Creu, deia, que és una eina que no s'ha de deixar. Els hi donem suport, però encetem aquesta línia per fer arribar el document les nostres inquietuds a les administracions. Que això que demanem aquí sigui una realitat i que se'ns tingui en compte quan es parle d'infraestructures.
Quarta gala taurina Terres de l'Ebre a Sant Carles de la Ràpita el 28 de novembre. Actes a les 6:30 de la tarda, Assemblea General de Socis al Casal Cultural El Maset i a les 9:30 de la nit, sopar i gala taurina al restaurant Varadero. Comissions, penyes, socis i aficionats als bous, ja podeu fer la vostra reserva al sopar i gala taurina fins al 22 de novembre contactant a l'email de l'agrupació o a qualsevol membre de la Junta. Organitza agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita amb el suport de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'informatiu Emute.
El grup d'opinió 2027 ha reclamat que el nou govern de la Generalitat aprove i pose en marxa de manera efectiva el Pla Estratègic de les Terres de l'Ebre. El document, elaborat al llarg de dos anys per la Universitat Rovira i Virgili, va ser paralitzat per l'actual govern en funcions amb l'argument d'adaptar-lo a l'estratègia de recuperació econòmica en l'àmbit català. El grup d'opinió, del qual en formen part la Universitat Rovira i Virgili i personalitats del món polític, social i econòmic del territori, creu que el pla ha de permetre definir les línies de desenvolupament futur a partir de les necessitats i prioritats definides amb consens des del territori. Creuen que l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, l'IDC, podria assumir la implementació del pla. El portaveu del grup 2027, Víctor Gimeno, exdirector territorial del Departament de Medi Ambient, qualifica de vergonya que un pla impulsat per l'anterior govern, que s'ha elaborat durant dos anys per part de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la Universitat Rovira a les Terres de l'Ebre, ara patisca una situació de paràlisi pràcticament total. S'ha d'aprovar, diu Gimeno, és una urgència, tot instant el pròxim executiu que surti del nou Parlament a actuar en aquesta línia i a establir els mecanismes necessaris per implementar-lo. Víctor Gimeno.
Lo de Ana María en la perdiu i està dos anys i pico en el projecte paralitzat i llavors el primer que hauria de fer el nou govern i sobretot els representants territorials de per aquí baix, per dir per aquí baix vol dir circunscripció perquè són circunscripcions, és aprovar això. Vale? Aprovar-lo i crear l'instrument per a desenvolupar-lo. I llavors, en tot cas, com a instrument, el que diem és que el propi IDC, tal com va estar aprovat la seva Constitució, no la seva praxis, no? És un instrument que permet no només aprovar, elaborar i impulsar projectes, sinó també executar-los.
El grup d'opinió 2027 considera el document, el pla estratègic, com un instrument bàsic per a la planificació a mig i llarg termini des de les mateixes Terres de l'Ebre. Retreuen precisament l'argument de coherència amb l'estratègia per a la resta de Catalunya emprat pel govern per reformular el pla. Aquesta línia s'hauria hagut de tenir en compte de fa 30 anys per part dels successius executius i no tindre'ns com un cul de sac, apunta Gimeno, que recorda també els importants dèficits pendents en àmbits diversos com els serveis ferroviaris, les infraestructures industrials, la manca d'estratègia turística o un impuls potent a la reserva de la biosfera, entre d'altres aspectes. El col·lectiu, però, rebutja directament que la planificació es faci des de Barcelona de manera unidireccional. Res millor que assumir el que s'ha elaborat de forma àmplia, elaborada i consensuada amb la participació de molta gent. Coherència és això, diu Gimeno, no supeditació, sinó tindre en compte la realitat dels altres territoris i no ser una fotocòpia del desenvolupament de Barcelona. Tenim la nostra realitat, les nostres prioritats i les nostres necessitats. S'ha d'entendre la nostra diversitat, per això som una reserva de la biosfera i la resta de Catalunya no ho és. Per a Gimeno, un cop aprovat el nou govern i el seu representant territorials han de crear els instruments per implementar les mesures previstes, un paper que assegura pot assumir l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre en la línia dels objectius pels quals es va aprovar la seva constitució, la d'aquest institut, que permet no només aprovar i elaborar projectes, sinó també executar-los.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Seguim ara parlant dels comerços del municipi de Deltebre, comerços que incentiven les compres amb una campanya amb motiu de la celebració de la Festa de Tots Sants. Des d'allà, des de Ràdio Delta, ens ho explica Lluïsa Bertomeu.
La Federació de Comerç i Turisme de Deltebre organitza la campanya Per Tots Sants el teu comerç et vol premiar, amb l'objectiu d'incentivar les compres al municipi. En aquesta segona edició de la campanya regalem plantes de Nadal a sortejar entre tots aquells que facin alguna de les compres de flors i plantes als establiments de FECOTUR fins al proper dilluns 2 de novembre, tal com comenta el vicepresident Ricard Chopo.
Si vas a comprar a les floristeries que estan associades, és a dir, el jardí, flors blanca, no tots són flors i hebrecultius, entraràs en el sorteig de plantes de Nadal. Això és una campanya que ja vam fer l'any passat, vam preguntar-ho a les floristeries que van participar l'any passat si els havia anat bé, ens van dir que sí, que ho tornéssim a fer i doncs, aquest any tornem a repetir.
Comprant flors i plantes a les floristeries de la Federació de Comerç i Turisme de Deltebre, els usuaris participaran en el sorteig d'aquestes plantes de Nadal. Després d'aquesta, la propera serà la campanya de Nadal i Reis.
Gràcies, Lluïsa. Continuem ara parlant del grup Joventut de Santa Bàrbara, un grup que compleix la majoria d'edat i preparen una gran festa per celebrar els seus 18 anys. Divendres 6 de novembre s'hi espera l'assistència d'unes 150 persones que es retrobaran en un sopar on hi haurà reconeixements i altres sorpreses, segons expliquen des de l'organització. I així ens ho explica des de la Plana Ràdio Josep Roig.
L'Ajuntament de Santa Bàrbara l'any 1997 va tenir la iniciativa d'organitzar un parc infantil i juvenil de Nadal. Un any més tard, i agafant el testimoni de l'Esplai Espurna, que fins l'any 1996 havia estat organitzant unes colònies d'estiu, des de la mateixa regidoria es va decidir continuar la iniciativa, lo que lligat al naixement del punt d'informació juvenil Planer seria l'origen de l'anomenat Grup Joventut de Santa Bàrbara, un grup obert a tota la joventut del poble per tal de formar-se en el camp del lleure i organitzar diferents activitats oferint als infants del poble l'oportunitat de gaudir de diferents activitats durant l'any. Ara, en complir-se els 18 anys del naixement del grup, s'ha preparat una festa de retrobament amb tots aquells que en algun moment ja han format part. Montse Tomàs, una de les coordinadores del grup, explicava que la festa serà el divendres 6 de novembre a partir de les 9 de la nit i a l'Smart Centre. Preveuen l'assistència d'unes 150 persones, segons la llista provisional que han pogut confeccionar i les invitacions personalitzades que han enviat, tot i que la participació està oberta també a tots aquells que hagin format part del grup Joventut i que, per la raó que sigui, no l'han rebut. En aquest cas, encara es poden apuntar posant-se en contacte amb algun responsable del Centre Obert o l'Smart Centre.
Trobar llistes de tot això, de tota aquesta gent, és complicat. Vull dir, crec recordar que Dolors ja us va dir que si algun o altre al sentir això, de dir, jo també vull vindre, que jo també vaig formar part, doncs pues bueno, nosaltres no ho hem fet en cap mala intenció, simplement pues, llistes que hem anat agarrant, gent que hem anat trobant, hem vist a les fotos, tot això, hem anat apuntant, que pot vindre a la biblioteca, a l'Smart Centre o al Centre Obert, que en un pim-pam l'apuntem.
Tomàs deia que sobretot la festa pretén ser un reconeixement a aquestes persones que amb més o menys implicació han participat en l'organització d'algunes de les activitats del grup. Reconeixement que es farà al decurs d'un sopar que, per lo que sembla, no estarà exempt de sorpreses.
Però ara, en aquesta majoria d'edat, també, sobretot en reconeixement, més que el desè aniversari van fer activitat durant tot el dia. Ara serà un sopar, una mica de reconeixement, recordar anècdotes, alguna sorpresa que no us puc detallar, però hem quedat a les 9 allí davant de l'Esmar Centre, davant dels jubilats, perquè el sopar serà allí. Necessitàvem algun lloc també gran que poguéssim... Vull dir, l'Ajuntament se'n fa càrrec i tot això que fos econòmic i que se'm pogués estar bé tots junts. a les 9 farem una foto del grup que serem, i després del sopar. Després una miqueta de festa, durant el sopar hi haurà activitats, hi haurà coses vàries, actes de reconeixement a totes aquestes persones.
El grup Joventut de Santa Bàrbara es nodreix de joves col·laboradors dirigits per tècnics que s'encarreguen d'organitzar activitats com el Parc de Nadal, les colònies d'estiu o la cursa enigmàtica.
Gràcies, Josep. I parlant encara de qüestions que tenen a veure amb la joventut, hem de destacar que la propera setmana, concretament els dies 4 i 5 de novembre, a l'Auditori de la Fira de Mostres d'Amposta se celebrarà una nova edició del Fòrum d'Emancipació Juvenil, un referent per als joves de la ciutat en matèria de formació i ocupació. Ara, el certamen vol tindre més ressò al territori i de cara a la propera edició, l'Ajuntament d'Amposta estudia per modificar la data de celebració i celebrar-lo cap a la primavera entre els mesos de març i abril, que és un temps en què hi ha més oferta educativa i de formació. Així ho apunta el regidor de Joventut, Ramon Bell. Enguany, i segons explica el tècnic de l'àrea de Joventut ampostí, Marc Vidal, el fòrum se centrarà en treballar aspectes de la inserció laboral a través del programa de la garantia juvenil i l'emprenedoria amb l'experiència de joves emprenedors. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, el regidor de Joventut, Ramon Bell, i el tècnic de l'àrea, Marc Vidal, van presentar ahir dimecres la nova edició del Fòrum d'Emancipació Juvenil, que té per objectiu apropar als joves totes aquelles eines que tenen a l'abast per poder-se emancipar. Ha de ser, diu l'alcalde d'Amposta, un treball transversal entre polítiques actives d'ocupació, formació i també habitatge. L'alcalde, ampostí, assenyala que, a més de treballar en plans de formació i ocupació per als joves d'Amposta, des de l'Ajuntament treballen també per aconseguir habitatges socials que la gent jove pugui llogar. El regidor de Joventut, per la seva banda, destaca que l'objectiu del fòrum és convertir-se en referència per al conjunt de les Terres de l'Ebre. Per aquest motiu, de cara a l'any que ve, com dèiem, el consistori ampostí treballa per fer una modificació en el calendari. El més interessant seria poder fer el fòrum entre els mesos de març i abril, que és quan hi ha més oferta educativa i de formació, deia el regidor de Joventut. Un fòrum que, com explicava el tècnic de l'àrea, Marc Vidal, se centrarà en treballar aspectes de la inserció laboral i l'emprenedoria. Concretament, el primer dia, dimecres 4 de novembre, es tractarà tot allò vinculat a la integració laboral a través del programa de la garantia juvenil. El segon dia, dijous dia 5, les activitats, tallers i xerrades estaran centrats en el món de l'emprenedoria. Hi participaran dos joves d'Amposta que són emprenedors i explicaran la seva experiència. A més, tal com destaca el tècnic de Joventut, el fòrum s'ha dissenyat pensant en que els joves han de participar a través de dinàmiques i jocs de rol.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Avui serà un dia amb unes temperatures molt contrastades. Fa fresca aquesta hora, n'ha fet més de matinada, i al migdia, en canvi, moltes temperatures poden arribar als 19, 20, 21 graus. Per tant, l'ambient serà molt suau. I així han quedat, finalment, les temperatures mínimes d'avui en valors per sota dels 0 graus una altra vegada en algunes valls del Pirineu. Al centre de Catalunya, entre els 2, 3, 4 graus, 8 graus en algunes ciutats. I a la costa les temperatures han estat més suaus, entre els 12 i 15 graus de temperatura nocturna, amb previsió, però, que es vagi consolidant una situació de vents de component sud que faran pujar les temperatures a partir d'aquest migdia i, sobretot, també divendres i el cap de setmana. I és que s'acosten aquests fronts, arriben desgastats, encara arriben amb menys activitat aquí a Catalunya i faran que aquests pròxims dies tinguem vents del sud-oest, del sud, que faran pujar les temperatures. De moment, avui, tots aquests núvols són núvols prims, els que van arribant, algunes esteles que deixen els avions, poca cosa, tot plegat. En conjunt, esperem un dia tranquil, un dia assolellat, amb sol, ambient fresc ara mateix, ambient més suau al migdia. Aquestes són les màximes previstes pel dia d'avui. Al País Valencià també s'espera sol i fins i tot unes temperatures encara més altes, que poden arribar als 23 o 24 graus en alguns punts de la costa. Sol també l'arxipèlag Balear, amb previsió que en pròxims dies, sobretot divendres, encara pugin més les temperatures. Dissabte també pujaran, però apareixeran alguns núvols a prop de la costa. Aquests núvols es mantindran diumenge i sembla que de cara a la setmana que ve hi haurà una situació de vents del sud, amb més possibilitat de pluges, més generals, tant dilluns com dimarts, que poden afectar gairebé tot el país.
I ho fem cada dia. També avui, dijous 29 d'octubre, acabem així, fent una ullada a la previsió meteorològica. D'aquesta manera, posem el punt i final una jornada més en este temps d'actualitat que us s'encarrega de presentar i coordinar qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, un dia més, agrair-vos la vostra confiança per confiar en les municipals de les Terres de l'Ebre per rebre aquesta dosi diària d'informació. Demà, novament, hi tornarem a ser, a la mateixa hora i al mateix dial. Bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.